Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. A mesura que la ciutat es torna més conscients de la necessitat de mantenir un entorn net i sostenible, els ajuntaments ja estan multant aquells que abandonen mobles i estris al carrer sense previ avís. S'estan promovent campanyes de conscienciació per a fomentar una major responsabilitat cívica en l'eliminació de residus no desitjats. La falta de consciència sobre les formes adequades d'eliminació de mobles i aquests estris ha portat a una imatge decadent i bruta als carrers de moltes ciutats. Afortunadament, hi ha opcions disponibles per a aquells que necessiten desfer-se de mobles i estris no desitjats sense incórrer multes. Molts ajuntaments ofereixen serveis de recollida de mobles gratuïts pels articles que ja no es necessiten. Els mobles i estris que recullen als carrers sovint s'envien a centres de reciclatge de mobles. En aquests centres, aquests mobles són examinats i restaurats, si és possible, allargant la seva vida útil. I també es poden donar organitzacions benèfiques que els distribueixin a persones necessitades. La reutilització de mobles redunda en benefici del medi ambient, ja que redueix la quantitat de residus que acaben en els abocadors i ajuda també a reduir la deforestació dels boscos. El reciclatge ajuda a remar tots junts per a fer del planeta un lloc més net, sostenible i saludable. És important tenir en compte que abandonar mobles al carrer no sols és antiestètic, sinó també il·legal. Per cert, els que han deixat un vàter de color blanc en el contenidor de la porta de la cadena COPE a Barcelona, a Diputació, recordar-li, tal com posa en l'adhesiu informatiu, que l'Ajuntament passa a recollir els mobles de 8 de la tarda a 10 de la nit. Així que, jo sàpiga, avui és dijous durant tot el dia. Si a vostè li molesta el vàter davant de la seva porta, a nosaltres també. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, anem amb el temps. Què ens esperen les properes hores? Diuen que divendres, després del pas del sistema frontal, les temperatures baixaran notablement i ens duran cap a un ambient de tardor que es mantindrà durant tot el cap de setmana. El cap de setmana hem de dir que serà molt assolellat i amb vents als dos extrems de Catalunya, a les Terres de l'Ebre i també a l'Empordà. I anem a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Mireia Camat, Servei Català del Trànsit, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada en algunes vies. L'autovia 2 hi ha 4 quilòmetres de retenció entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona per un accident que hi ha hagut i 3 quilòmetres de cua de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. Aquests problemes de retruc afecten la B23, on hi ha 7 quilòmetres i mig de retenció de Molins de Rei a Sant Just d'Esvern en sentit Barcelona. A l'AP2 hi ha un carril obert només per circular a la Bisbal del Penedès en sentit Lleida per un altre accident i això provoca un quilòmetre de cua. A l'AP7 hi ha 2 quilòmetres de retenció per Roda del Vallès en sentit sud i 4 quilòmetres més de Sant Cugat a Cerdanyola en sentit nord. A la B30, a Cua Barberà en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C58C hi ha retencions a Sabadell en sentit nord. A la C17 hi ha Cua Parets en sentit sud. A la Pota Nord, a la B20 hi ha Cua a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C60 retencions a Argentona per anar cap a Mataró. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha retencions entre Esplugues la via Júlia en sentit Besòs i entre el nus de Trinitat i Collserola en sentit Llobregat. I a la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port en sentit Besòs per un vehicle variat que talla un carril, intensitat de Bon Pastor en sentit Besòs i retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia. Al llarg de la programació del dia d'avui, 21 de setembre, estem parlant del Dia Mundial de l'Alzheimer. I avui li posarem una altra cara, una altra vessant. La importància de conèixer i sensibilitzar sobre la malaltia, sobretot a la gent jove, des del col·legi. Ens ho explica la Margarita Oliva, que és la presidenta de la Fundació Rosa Maria Vivar, i també l'acompanya Mar Puerto.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Tenemos el nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Complementa tu vida, Naturtierra. ¿Necesitas un impulso para la carga y descarga en tu negocio? En Elevaciones Reco contamos con la mejor gama industrial con las que podrás optimizar tu tiempo y concentrarte en lo que mejor sabes hacer. Entra en elevacionesreco.com o llama al 617-789-859.
Vols relaxar-te a platges paradisíaques, recórrer ciutats històriques i omplir-te de noves experiències? No t'ho pensis més. Reserva ara el teu viatge amb Singapore Airlines i vola del 15 de gener al 15 de juny de 2024 a Bangkok, Bali o Kuala Lumpur des de 674 euros amb taxes incloses. Reserva abans del 25 de setembre a singapureair.com. Tot a punt per enlairar-te? Singapore Airlines, millor companyia aèria del 2023.
En Hipoyagán, venda excepcional. Adiós al desorden. Hola, armarios. En Hipoyagán, gran exposición de armarios a precios excepcionales. Con diferentes medidas, colores y el interior más completo con estantes, barras, cajoneras. Armario dos puertas con altillo incluido, modelo Kauri, 240 euros. Entrega ultra rápida. Pague a 12 meses sin intereses. Hipoyagán, todo para el hogar. Comedores, dormitorios, sofás, colchones, muebles de cocina, textil hogar, menaje, etcétera, etcétera. Hipoyagán. En Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa y hipoyagán.com. Hipoyagán.
COPE Catalunya i Andorra.
Well, I found a
Avui es celebra el Dia Mundial de l'Alzheimer i el lema per la campanya d'aquest any és Mai és massa tard, mai és massa aviat. I fa referència a la importància d'identificar els factors de risc i adoptar mesures proactives per a retardar o prevenir l'aparició de la demència i els seus símptomes. Al llarg del matí hem anat parlant de la malaltia Herrera, COPE Catalunya i Andorra. I ara volem recordar, amb la companya Mar Puerto, el cas particular de la mare de l'Agnès. Mar, bona tarda.
Bona tarda, Montse. Doncs sí, l'Agnès Santos és una noia de 28 anys que cuida la seva mare amb Alzheimer i explica com és el dia a dia a càrrec d'una persona amb aquesta malaltia que cataloga d'incert.
La veritat és que cada dia és una incògnita i és una muntanya russa i depèn de les fases. Al principi potser l'esforç que hi destines no és el mateix i després cada dia va sent una mica més perquè cada vegada aquesta persona també pateix més mancances, genera més dependència i també els recursos que nosaltres podem tenir són uns altres, no? Però diguéssim que és com bastant inestable, que quan t'aixeques no saps molt bé què passarà avui i depèn molt de les necessitats que aquesta persona et reclami, que són diverses i també diferents.
Fa 4 anys que la mare de l'Agnès va ser diagnosticada d'aquesta malaltia mental incurable que va degenerant les cèl·lules nervioses del cervell i disminuint la massa cerebral, de manera que els pacients mostren una deterioració cognitiva important, fins i tot a poc que aquestes persones esdevenen totalment dependents. A mesura que la malaltia avança, els pacients d'Alzheimer necessiten cada cop més atenció, rutines i seguretat i alguns fins i tot ingressar en un centre psicogeriàtric, com explica l'Agnès que li passa a la seva mare.
Bueno, ara que es troba en un centre geriàtric, no psicogeriàtric, llavors això sí que ha proporcionat com més estabilitat i seguretat tant en ella com en nosaltres, però ara diguéssim que està més estable perquè són persones que necessiten de molta rutina i que el seu cercle de seguretat es va quedant cada cop més limitat i més petit, no? I tot proporciona més angoixa, es desorienten molt més fàcilment, llavors ara podríem dir que està com més segura i més tranquil·la.
L'Alzheimer és una malaltia que ataca lentament i que es va agreujant. Pot començar amb petites pèrdues de memòria que cada cop es van fent més evidents en la presència aquesta de la malaltia. Així doncs, és una patologia que cada cop requereix més atenció i això implica també més temps i recursos, com per exemple cuidadors o suport psicològic per la família. Uns recursos, segons l'Agnès, que encara manquen i que acaba condicionant molt les famílies i la seva estabilitat laboral i mental.
Avui és un plaer saludar la Margarita Oliva, que és la presidenta de la Fundació Rosa Maria Vivar, que està avui disponible per nosaltres, per l'audiència de la cadena COPE, perquè avui estem parlant al llarg de la programació del Dia Mundial de l'Alzheimer i no podíem deixar de parlar sobre els Neurotalent Games i la prevenció de l'Alzheimer. Margarita Oliva, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui estem celebrant aquest Dia Mundial de l'Alzheimer. perquè la gent sàpiga de la malaltia que estem parlant i que malauradament hi ha molta gent que l'està patint. Vostè volem parlar del Neurotalent Games. Com neix això?
Nosaltres som a la Fundació Rosa Maria Vivar, porta el nom de la nostra mare. La seva malaltia Alzheimer va ser l'origen de la nostra entitat sense ànim de lucre i solidària. Nosaltres vam veure que havíem de fer coses per la malaltia Alzheimer, que ens havia tocat molt de prop, i el nostre primer projecte va ser la construcció d'un centre de dia per malalts d'Alzheimer a Reus. Però un cop vam donar una solució amb una demanda molt concreta, en un moment molt concret, que òbviament no servia per la mare, però sí per totes les persones del territori que tinguin la malaltia d'Alzheimer, ens vam involucrar i vam veure doncs, que hi ha molta feina per fer encara. L'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa que està associada a l'envelliment i que a dia d'avui no té cura i que, per tant, hi ha molta tasca per endavant. I vam començar a fer projectes de divulgació i de recerca sobre la prevenció de l'Alzheimer. No? L'Alzheimer, la ciència ja ens diu que en un 40% dels casos de persones amb malaltes d'Alzheimer es podria prevenir actuant sobre uns factors de risc. I aquesta finestra d'oportunitat es pot obrir durant tota la vida. D'ahir, doncs, la necessitat de cuidar la salut cognitiva des de la infantesa. No? Això és molt important i és un concepte que els científics saben perquè no està arribant a la societat. I que a nosaltres ens semblava molt important no poder-ho explicar. Si ja ho sabem, estaria bé, no?, que ho sapigués tothom.
Home,
que
i
la
tant.
Salut, que la salut cognitiva que podem tenir de grans l'hem de cuidar des de petits. I vam doncs, imaginar una forma lúdica de parlar d'això a les escoles. I vam idear els Neurotalent Games, que és la búsqueda del nen o nena amb més memòria de Catalunya de primer d'ESO. Això és un format lúdic, però que té una transcendència al darrere doncs, de salut molt important. Doncs estem fent que les escoles se'n parli de la necessitat de cuidar la memòria, de cuidar els processos cognitius, independentment de que sigui una bona eina d'aprenentatge, que hi ha doncs, corrents que opinen d'una manera i unes que opinen d'una altra, però que és una eina de salut que s'ha demostrat molt eficaç en el cas que arribi una malaltia neurodegenerativa.
Que important, que important, Margarita, que aquestes proves estiguin avalades també per l'Institut de Neurociències
la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Exactament. Nosaltres ens va semblar que el projecte doncs, havia de tenir una vessant sobretot científica, no? I aquí doncs, vam comptar amb l'assessorament de l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma, que ens ha ajudat al disseny de les proves a avaluar, perquè la memòria és un concepte que sembla senzill i pot ser molt complexa, no? Què és memòria, no? És una pregunta que es fa a tothom i nosaltres podem avaluar un conjunt d'habilitats sempre i quan doncs, sapiguem què busquem. No? I aquí doncs, l'assessorament va ser capdalt i vam poder dissenyar proves per posar una miqueta a prova, valga la redundància, de retenció auditiva, la retenció visual, la memòria de treball, la memòria a llarg termini, la memòria amb interrupcions, la memòria de llenguatge, un moltes vessants de la memòria i que doncs, té un comportament tan científic com el que estic descrivint. I que, a més, hem també pogut formar professors en aquest sentit, no? De parlar, no? Com se treballa la memòria. Ja dic, no només com una eina per l'aprenentatge, sinó com una eina de salut.
Margarita Oliva, presidenta de la Fundació Rosa Maria Vivar.
Molt bé.
T'agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres. Bona tarda.
Moltes gràcies.
Una abraçada. Adéu. I una salutació per la gent que cuida, la gent que està malalta d'Alzheimer. D'aquí a un moment parlarem d'un nom que, si te'l dic, et sonarà moltíssim. Mira, te'l dic, el cognom. Ibáñez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
mayor está ya Andrés. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
Una miopía no detectada a tiempo favorece el riesgo de padecer patologías oculares en la edad adulta como desprendimiento de retina, glaucoma y maculopatía miópica. Por eso es tan importante revisar la vista al menos una vez al año para mantener una buena salud visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
Avui, al llarg de la programació de COPE Catalunya i Andorra, estem parlant molt d'una persona que ha marcat les nostres vides. Estem parlant de Francisco Ibáñez. Em faig una pregunta, i li pregunto també al company Sergi Tor. Sergi, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Per què ens agrada tant Ibáñez? O per què se'ns ha quedat tan clavat la nostra història personal de cadascun de nosaltres?
Suposo que arribo tard perquè milers i milers de persones han parlat del seu recordatori, però en aquest cas aportaria el que es representa per a mi. Primer, tornar a la infantesa, a esperar aquell diumenge, el duro de la padrina o de la mare o del pare, per poder anar al quiosc i comprar, doncs, el que era el seu còmic, els seus personatges, Mortadelo i Filemón, que en aquest cas eren el meu preferit, però també hi ha tota una resta de personatges veritablement històrics.
I tant.
I aquesta nostàlgia del passat, i després per una cosa que és claríssima, que és la qualitat, és a dir, obra mestra. Preparant ara aquest tema per tu,
sí,
estava pensant, mira la importància que té Ibáñez, que amb el seu cognom,
sí,
ja és la seva presentació, no necessita nom. És a dir, quan parlem de l'Ibáñez, ja es parla, doncs, del mític dibuixant que ens va deixar aquest fa pocs mesos aquí, no? Però vull dir que això està a l'abast de molt, molt, molt poca gent que amb el seu cognom ja sapiguem, doncs, exactament, la dimensió que té la persona.
Com l'estem recordant avui a la cadena COPE?
Doncs l'estem recordant mitjançant una iniciativa de, curiosament, una persona que es diu Francisco Javier Ibáñez, que és un professor navarrès i que va llançar, doncs, per l'antiga Twitter, ara X, i que volia, en aquest cas, després d'haver estat a la ciutat danesa d'Aarhus, concretament, doncs, en aquesta ciutat, i veia com eren els semàfors, que tenien un origen viking, i va pensar, escolta'm, per què no fem aquest cas un homenatge ciutadà al gran Ibáñez i posem un semàfor de Mortadelo i Filemó? I curiosament, ell mateix ens ha explicat avui a Herrera en COPE que els seus missatges per Twitter tenien únicament 7 o 8 likes, entre ells el de la seva filla. Però va tenir aquesta proposta i en poques hores ja tenia 20.000 m'agrades, a l'endemà 40.000, i ara ja té més de 350.000 visualitzacions.
Olé.
I és clar, amb aquest èxit, fins i tot l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el va trucar per donar-li el vistiplau polític a la seva iniciativa. El per què? Doncs Francisco Javier Ibáñez, el professor, ens explica els motius.
Estoy seguro, además, que hay gente que va a buscar ese semáforo para cruzar por ahí. Estoy convencido que las personas que crucen por el semáforo van a sonreír cuando vean a Mortadelo en verde para cruzar con él. Entonces, incluso hay gente que va a ir a verse a hacerse una foto.
Pues no podem estar més d'acord, segur. I a més, el semàfor també és civisme. És el compliment de les normes bàsiques de l'urbanisme que ha d'anar a qualsevol ciutat a complir quan està vermell, quan està en verd. I tothom té anècdotes d'Ibáñez. I també Francisco Javier ens ha explicat una de l'any 73 que jo crec que és una anècdota compartida ara per milers i milers d'oients de la linterna.
Recuerdo, y aún tengo, en el 73... me dieron para mi cumpleaños un billete de 100 pesetas para mi cumpleaños, y en el 33 lo que hice fue gastar las 100 pesetas en un Ases del Humor, que era con tapa dura, el botadero, que era el otro yo del profesor Bacterio. Y aún lo guardo.
I també jo crec que hi ha una altra variant en de Francisco Ibáñez que el llança doncs amb aquesta immortalitat, i és que Montse no es va retirar mai. Sempre va estar al peu del canó. És a dir, cada trimestre, cada mes, hi havia doncs el seu còmic de l'actualitat. I això, evidentment, amplifica també la seva dimensió. I on anirà aquest semàfor? Doncs les alternatives ja es comencen a concretar. Una molt important està al districte de Sant Antoni. Lídia Núñez, presidenta de l'Associació de Comerciants Som Sant Antoni, explica el seu oferiment.
Ostres, i per què no a Sant Antoni? Per què no? Perquè a Sant Antoni, doncs, bueno, tenim ho fem des de fa moltíssims anys, el que és l'intercanvi de cromos, la venda de còmics aquí en el dominical dels diumenges, i seria, doncs, una atracció, seria un homenatge a l'Ibáñez, i a nosaltres ens va semblar genial la idea. Volem, l'emplaçament estaria molt... És un dels dos semàfors que tenim enganxats al mercat, on es fa el dominical i on es fa l'intercanvi de cromos els diumenges.
Doncs seria una endreta meravellosa per aquest semàfor. Estarem d'acord que a hores d'ara és pràcticament impossible, potser bo que hi hagi unanimitat política, unanimitat esportiva o unanimitat de pensament, però crec que aquí sí que hi ha unanimitat amb el reconeixement amb el gran Ibáñez.
Avui és un dia important, és 21 de setembre i es publica Ibáñez, el maestro de la historieta, un assaig sobre les claus estètiques, humorístiques i narratives de Francisco Ibáñez, coincidint amb aquesta novetat de l'autor que ens va fer riure i moltes coses més enllà del riure. Avui és un plaer parlar amb Jordi Canyissà. Jordi, què tal? Bona tarda, company.
Hola, bona tarda.
Què significa avui, el dia 21 de setembre, per tu, amb aquesta publicació?
Doncs la veritat és que fa moltíssima il·lusió, perquè és un homenatge que li podem fer a l'Ibáñez i que, clar, que tu deies, que ens ha donat moltes coses, no? Ens ha fet riure, però ens ha fet molt més. Llavors, jo vaig començar a descobrir el món de la lectura i dels llibres amb Ibáñez, he rigut molt amb Ibáñez. Ostres, poder ara, d'alguna manera, tancar aquest cercle fent un llibre sobre la seva obra, analitzant la seva obra, doncs em fa sentir molt feliç, la veritat.
Hauria estat molt bé que, per exemple, el senyor Collboni, l'alcalde de Barcelona, el dilluns que va anar a veure el rei d'Espanya, li hagués portat el teu llibre, no? Li va portar un del Barcelona 92, podia haver-li portat el teu, o sigui, podia haver esperat, home.
Li va portar un portadelo, que això ja està bé, ja és significatiu, el Barcelona 92, doncs mira, en el llibre aquest que ara publiquem surt precisament la portada original de Barcelona 92, tal com la va fer Ibáñez. Uh-huh. O sigui que la podràs veure tal com la va dibuixar ella a llàpid i després la va resseguir a tinta, que és una obra d'art, i això és una de les coses que vol aquest llibre, no? De descobrir una altra faceta d'Ibáñez, coses que no hem vist mai, perquè sempre l'hem vist imprès, com s'imprimeixen normalment els còmics, doncs aquí anem una mica a les entranyes, a com això es va crear.
Com ha canviat el món, no? Perquè abans llegir còmics, depèn de l'edat que tenies, no? Clar, tothom comprava còmics, jo me'n recordo, no? Anaves al mercat de Sant Antoni, compraves els còmics. S'ha perdut això del còmic avui en dia o s'ha canviat per un altre tipus de còmic, ara el manga i tot?
Ha canviat, s'ha ampliat. A veure, tot el món ha canviat i el món dels còmics també ha canviat. A veure, els anys, si mirem molt més enrere, els anys 50, 60, 70, el còmic era molt, ara diríem mainstream, no? Vull dir, agafava moltes capes, era una forma d'entreteniment molt popular, però després, amb la televisió, internet, videojocs, etcètera, doncs l'oci està molt més repartit, no? Era una època que els TVOs era pràcticament i la ràdio, per exemple, els serials de ràdio, era l'únic entreteniment que hi havia. Després va arribar la televisió, vull dir, el món ha canviat molt i els còmics han canviat molt, també. Ara parlem de novel·la gràfica, no parlem de còmics, no? Sembla que els còmics, TVOs i això és una cosa de petits i ara ja parlem de novel·la gràfica. Al final tot és el mateix, tot és historieta, tot és narrant vinyetes, tot és narrant imatges i Ibáñez és un dels grans narradors amb imatges i per això el volem reivindicar, per això.
Ibáñez, podríem dir, o, bueno, és realitat que és el mestre del que coneixem com a gag.
Sí, era una paraula que li agradava molt fer servir a ell. Qualsevol entrevista, jo apostaria que qualsevol entrevista que puguis rescatar a ell, la paraula gag surt a la seva boca, perquè li agradava això, li agradava encadenar un gag darrere l'altre. Ell volia fer riure. Ell volia que el seu lector rigués amb les seves historietes i feia el possible per ficar tants gags com fos possible en aquella pàgina. I per això les seves historietes són tan accelerades, no? Passen tantes coses en poc temps, perquè volia posar molts gags. I per això també, quan mires una portada,
la portada està plena de gats. Hi ha el principal, hi ha l'acudit principal, però hi ha petits detalls per tot arreu de la portada perquè ell volia omplir-ho tot d'humor, volia que tot estigués ple d'humor. I, de fet, té coses com el trece, la trecerura del Percebe famosa,
fantàstic,
que cada vinyeta és un acudit, no? És l'exemple màxim de com Ibáñez ficava un acudit a cada vinyeta.
Pérez Reverte, Javier Cercas, sempre van demanar el Premi Cervantes pel pare de Mortadelo i Filemón. Mai va rebre, ni el Cervantes ni el Princesa d'Astúries.
No, això li va fer molta campanya a la Princesa d'Astúries perquè ho rebés poc abans de morir, però no. Bé, això suposo que també diu molt de les coses populars no sempre són les més reconegudes acadèmicament o de forma oficial, no? Sembla que en aquest país la fama, la popularitat estigui reïda amb un cert prestigi, potser. I per això crec que val la pena reivindicar les coses d'una altra manera. Aquest llibre, justament, crec que proposa coses diferents, un format diferent, un tipus de maquetació molt cuidada, un tipus d'imatges que no s'havien vist mai, justament perquè crec que val la pena començar a fer balanç d'aquesta obra i reivindicar-la i que se'n parli. Bé, premis en vida d'aquests no els va rebre, en va rebre molts altres, i ell sempre deia que sobretot havia rebut l'escalf i l'estima del públic i dels seus lectors, però bé, també està bé que ara comencem a dir una mica les coses pel seu nom i a defensar aquesta obra com és.
Jo me'n recordo que cada cop que l'he pogut entrevistar, i gràcies a Déu han estat moltes ocasions, era una persona tan entranyable que deies, amb tant de talent, era un senyor que, com un altre que veiessis pel carrer, no? Un tio normal, anava a comprar el pa, supersenzill, parlant, un més de nosaltres.
Tenia una gran modèstia, per altra banda, tenia un gran apreci pels seus lectors, la prova és això, que cues que hi havia quan firmava, però també l'atenció que tenia cap als mitjans, és a dir, jo vaig arribar a entrevistar fent un fanzine, vull dir, fent una cosa absolutament d'aficionats, i ell va accedir, no? I tu em dius les vegades que l'havies entrevistat a la ràdio, segur que l'havies trucat 50 vegades, o 50 vegades t'hauria dit que sí, no?
Sí, sí.
Doncs aquesta amabilitat, aquest veure's al seu públic, aquesta sensació de veure's al seu públic, era la demostració de l'interès que tenia de contactar amb el seu públic. Tota la seva obra és popular, però crec que és popular també perquè ell la va voler d'aquesta manera i diu molt del seu caràcter, no? d'arribar a tots els lectors. Era realment una cosa que es va marcar ell i que ho va aconseguir, té un gran mèrit.
Jordi, hi ha un altre Ibáñez pel món? Suelto o no?
És irrepetible, jo crec, Ibáñez. D'entrada, aquesta capacitat que ha tingut de connectar amb el públic, hi ha pocs còmics que hagin connectat tant. Ara se'm ve al cap doncs, els referents habituals, doncs, per exemple, un Astèrix a França o un Tintín a Bèlgica o al món en general, no? Coses com Tintín, com Astèrix són molt, molt, molt transversals, però el que sí que ha tingut Ibáñez, que no ha tingut ningú, és la constància de 65 anys dibuixant el mateix personatge, 70 anys fent historietes, tantes i tantes pàgines. Doncs aquesta obra tan gran, jo crec que és difícil que algú altre tingui aquestes xifres o hagi arribat tan lluny.
Quin poder té la força de la imatge, que es poden dir tantes coses sense insultar, que és el que feia l'Ibáñez, no? La imatge.
Sí, amb aquestes famoses imatges, aquestes famoses vinyetes que reproduïen els insults sense dir les paraules, i amb imatges, amb símbols. Això també té a veure amb la força de la imatge, també ve de l'època de la censura, no? De quan no es podien dir certes paraules, doncs,
sí.
de trobar la fórmula per dir insults i crits i en canvi no dir res que et poguessin censurar, i ho va convertir en una marca d'estil, i és una delícia veure aquests dibuixos d'Ibáñez amb aquesta força expressiva que tenen. Al final té més força expressiva la imatge que qualsevol paraula que podries dir allà.
Uh-huh. Escolta'm, el llibre Ibáñez, el maestro de la historieta, sé que el bloc final, Jordi, companys de professió i persones de diferents àmbits de la cultura hi participen, no?, amb una declaració o amb un homenatge gràfic.
Sí, això és el que volíem fer per tancar el llibre. Pensava, a veure, tot el llibre és un homenatge perquè analitzes l'obra d'un autor i intentes donar-la de la millor manera possible a nivell de reproducció, que sigui la millor, però pensàvem que és una obra tan popular que mereix la pena que també els propis lectors
diguin la seva, no? I vam pensar que ho podien dir alguns lectors, diguem-ne famosos, entre ells alguns dibuixants i dibuixantes que s'han apuntat aquí a fer versions de Mortadelo, de la Trece Rue, de Rompetechos...
Sí, el Rompetechos, que per cert, Jordi, era l'alter ego de còmico de l'autor, perquè els dos estaven miopes totals.
Sí, totalment. Era el seu alter ego i, de fet, era el seu personatge preferit. Ell sempre deia que li agradava moltíssim, que li agradava moltíssim el Rompetechos. És veritat que la fama de Mortadelo Filemón va ser tal que va acabar fent ombra als altres personatges i no li deixava temps per fer més. Però el Rompetechos, ell va ser l'altre personatge que va durar més.
Sí.
Va fer fins fa relativament poc encara feia historietes curtes de Rompetechos perquè li agradava molt. I era el seu personatge preferit.
I tant que sí. Escolta'm, espero i desitjo no que li enviï, sinó que compri el rei el nou llibre, no? Ja, home, ja que estem, no? És la setmana de Mortadelo.
Que prengui nota, a veure.
És un plaer poder parlar amb tu. Hem tingut la sort de conèixer a un gran geni que continuarà entre nosaltres la resta de les nostres vides. I tant de bo per les futures generacions. Jordi Canyissà, gràcies per haver estat amb nosaltres. I ja saps que el Sant Jordi serà tot un èxit, no?
A veure, si hi ha sort. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, una abraçada.
Adéu. Una abraçada. Merci. Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quin plaer recordar el gran Ibáñez. Arriba el moment de l'actualitat del dia, l'última hora informativa, amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb Sergi Tor. Què tal, Sergi? Bona tarda.
Bona tarda de nou. Repassem l'actualitat d'aquest dijous. 700.000 persones, ho viu amb aquesta xifra, 700.000, viuen a Catalunya en zona inundable i més de 100.000 en àrees del risc, segons acaba de confirmar Protecció Civil, que alerta que un 4% del territori a Catalunya està molt exposat a patir danys severs en episodis de fortes pluges. Les zones més exposades serien litoral nord, Pirineus, Baix Ebre i Montsià. Pel que fa a les previsions de pluges per aquest octubre, es creu que la primera quinzena serà superior a la mitjana i la segona serà als habituals de aquesta època de l'any. Recordem de que hores d'ara la capacitat mitjana dels embassaments a Catalunya es situa amb el 22% i que la setmana que ve entra en vigor la fase d'emergència a 12 municipis, entre ells Figueres i Roses, que depenen de l'embassament amb D d'Arnius Boadella. I per cert, segons una enquesta Òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió, el 93% dels catalans està preocupat amb aquesta casa per la sequera. Un 81% dels enquestats assegura que ha pres mesures per reduir el consum d'aigua. I d'altra banda, el futur president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, confirma que la entitat es centrarà en la millora de l'activitat empresarial i deixarà l'ús de la política als parlaments.
Més informació a COPE Catalunya i Andorra i les xarxes socials. Gràcies, Sergi. Bona tarda.
Fins ara, bona tarda.
Que vagi bé. I anem ara a la informació esportiva d'última hora. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Dijous de presentacions a Barça i Espanyol.
Sí, perquè el Barça ha presentat la renovació d'Alejandro Valde fins al 30 de juny del 2028. Ha dit el defensa que no li fa nosa, no li pesa portar el 3 de Gerard Piqué i la porta ha destacat la bona trajectòria econòmica de mica en mica de l'entitat. L'Espanyol ha presentat la segona etapa al club del defensa Víctor Ruiz, que lluirà al número 4. Pas del defensa del Girona, Miguel Gutiérrez per Esports COPE, barrejant la prudència i l'ambició respecte a l'objectiu de l'equip gironí a la temporada, mentre que en handbol a les 20:45 comença el partit de la segona jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions entre el Barça i el vigent campió, el Magdeburg. I acabo amb una frase de darrera hora. Lo he dicho antes, no ponemos ni quitamos nada, simplemente denunciamos y pedimos que la Federación de Todos tenga una tolerancia cero ante personas que, como dijimos en nuestro comunicado, hayan escondido, aplaudido o incitado un abuso. Són declaracions d'Alexia Putellas a la roda de premsa de la selecció femenina prèvia al partit de demà de Nations League contra Suècia.
Més informació, Esports COPE. Gil, gràcies. Fins demà.
Fins demà. Adéu.
Que vagi bé.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El otro día, mira, se le averió el coche a mi cuñado y os podéis creer que su seguro no le dejaba elegir el taller que quería. Pero si te vas a la Mutua te dejan elegir el taller y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama ahora mismo al 91 555 5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa, Vamos a ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
En la Linterna COPE Cataluña y Andorra vamos a hablaros de abusos bancarios. Vamos a empezar sabiendo qué son los abusos bancarios, porque a lo mejor lo que para ti es un abuso, para otro no lo es. Los amigos de Área Jurídica Global siempre están ahí al pie del cañón para darnos respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Arianda López y Javier López, abogados de Área Jurídica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué son los abusos bancarios?
Todas aquellas cantidades que el banco te ha cobrado de más. O bien un abuso de no haberte refinanciado una deuda cuando debería haberlo hecho.
O bien algo que no te han explicado con la suficiente claridad y tú has firmado sin saber qué es.
O bien una balista que no correspondía cuando se firmó una hipoteca o una
Yo lo podría resumir como los goles que te han colado o te han intentado colar.
¿Y dónde está el VAR? El VAR seríais vosotros, ¿no? Hacemos la repetición.
Exacto.
De la jugada.
El VAR es la propia jurisprudencia que ya hay, la normativa europea en materia de protección del consumidor, que nos dice, por ejemplo, que todas las hipotecas, sin excepción, firmadas antes del 2021 son abusivas en España, y no exagero, todas. Todas te han cobrado la comisión de apertura, te han cobrado los gastos de notario, gestoría y tasación, todas tienes un interés de demora abusivo, eso es ley, y te tienen que devolver muchísimo dinero. La media está en 3.000 euros por cada hipoteca firmada. La mayoría de préstamos que has firmado también son abusivos. O sea que
eso... Sí, nosotros seríamos quien te explica que el VAR te puede dar la razón y te lleva al árbitro. Más o menos un poco así.
Y se vuelve a repetir otra vez la jugada, digamos, claro, para que salga de manera correcta.
Esto es como un boomerang. El banco te ha tirado un boomerang riéndose de ti, pero el boomerang le vuelve al banco y el banco ahora tiene que devolverte.
Siempre y cuando
todo lo que
te quejes. Claro, si no te quejas, nadie te dará nada.
Pero entonces, ¿por qué nos tratan, entre comillas, como tontos? ¿Por qué todos lo hemos pagado?
Porque solo reclama uno de cada 10.000 y al banco le sale rentable abusar de tu confianza.
De hecho, seguro que hay mucha gente pensando, sí, yo tengo hipoteca, tengo préstamo, tarjeta o cualquier relación con el banco. Pero ¿para qué voy a llamar? Es un rollo.
Por ejemplo, un dato que esto es, y es real, aunque parece mentira, 92% de los préstamos que hemos analizado para vender automóviles, para la compra de un automóvil, son abusivos.
Caray.
Y todas las marcas de automóviles los hacen. Y son abusivos. Ahora, ¿cada cuánto reclama? Uno de cada 10.000 le sale rentable. Si la normativa europea nos dice a través del Banco de España que se tiene que hacer una financiación al 5,5 y la mayoría de financiaciones son al 8, al 9, y lo dice la ley, si es abusivo es cero. Y claro, todo lo que has pagado de interés te lo tienen que devolver. El 8% a 10 años es el 80%. Si el coche te costó 60.000 euros y te tienen que devolver el 80% de intereses, pues fíjate si hay dinero a recuperar. Y el cliente pobre que dice, no, es que debo dos cuotas y no puedo pagar. No, es que te deben,
es que te
a,
deben a ti
30.000, 10.000,
y además 5.000. El coche está pagado.
Y además el coche ya estaría pagado. Que como no puedes pagar las dos últimas cuotas, encima se lo quiere quedar el banco.
Al final el banco, tampoco quiero pensar, porque en el fondo seguro que es verdad, pero no quiero pensar que se lo plantean de esta manera, pero si son 100.000 clientes en un banco y cobran un euro de más sin que nadie se entere a cada cliente,
yo no voy a decir el nombre del banco. El otro día hicimos un cálculo de cuánto ha cobrado de más un banco y eran 1.000 millones de euros. Y resulta que ha dado de beneficio 300 millones de euros. Es que el beneficio del banco es menos que lo que, iba a decir roba, pero queda feo, lo que abusa del cliente. Alucinante. Si los bancos no hicieran abusos bancarios, igual también tendrían que quebrar. Entonces esto es un captiquipugi.
Y tengo que decir que también una cosa que me sorprende mucho es, seguro que... segurísimo, la generación boomer, ¿no?, por ejemplo, nos ha escuchado mucho hablar de abusos bancarios.
Sí, ¿eh?
Pues quien nos llama es el padre, diciendo, mira, mi hijo tiene una hipoteca. Eso
claro,
pasa
es
muchísimo.
La economía familiar de muchos ancianos es la que está tirando del carro.
Totalmente.
Hay muchos abuelos que han avalado o abuelos
claro,
que
claro,
con su pensión ayudan a la familia. Y son los que buscan soluciones y dicen, oiga, que me voy a quedar sin pensión.
Claro, no, pero muchísima gente sabe que los abusos existen, pero no todo el mundo lo mira.
Ya. Oye, con las tarjetas de crédito ya ni hablemos, ¿no?
Bueno, no puede
más
haber,
de lo mismo.
Totalmente. Igual. No, yo no, aún no he visto ninguna tarjeta de crédito que no tenga cláusulas abusivas, porque es que encima ya hay sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que te dice, en el caso de que el TAE no sea, como dice el Tribunal Supremo, 6 puntos por encima, hay una falta de transparencia. Y por falta de transparencia, porque no es claro el contrato que se firma, también es abusivo. Y te
también
que
nos pasa mucho con las tarjetas que se firman en los centros comerciales, no solo en los pasillos con una financiera, no, en el mismo centro comercial, compra usted la tele, la puede pagar a plazos con esa tarjeta de sea el centro comercial que sea. Sí. Eso también es abusivo. Mucha gente piensa, no, es que claro, yo lo firmé con Alcampo o con Capravo, esto no es un banco. Sí, sí, sí. Esto también es abusivo. Claro.
Y es abusivo también que te digan que la financiación que te hacen es al cero. Y es mentira. Porque si el televisor te costó 100, te costó 100 euros, el propietario del establecimiento no recibe 100 euros de la financiera, recibe 73. Y a ti te dice que te financian 100 al 0%. Y ves el contrato y dices, oye, esto es al cero. No, es abusivo. Hay que pedirle cuánto dinero recibió el establecimiento. Recibió 70 y tú estás pagando por 100 euros. Sí, al cero. Al cero, pero te están cobrando un 30. Bueno, hasta ahí hay abusos cuando ves el interés cero.
Es una auténtica vergüenza que pase esto, pero por suerte hay gente como los de Área Jurídica Global que siempre están aquí con nosotros, Arianda López y Javier López, ellos son abogados. Hay mucha gente trabajando detrás del 900-730906, 900-730906, para que nos dejen de tomar el pelo. Si tenéis dudas, preguntar. Y si ya os la han colado, os han metido el gol, vamos a ir a por el VAR. El VAR son Área Jurídica, ¿de acuerdo? Gracias por venir y por ayudarnos y ayudar a todas esas personas que ahora mismo están viendo la luz después de esta conversación. Gracias
a vosotros.
A vosotros por ayudarnos a difundir.
Aquests dies s'ha parlat i molt del gegant nord-americà de telefonia mòbil, que ara reconeix que un dels seus terminals no compleixen amb els nivells de radiació permesos a Europa. De fet, a França van deixar de comercialitzar-lo. Avui ens volem preguntar si després d'aquest reconeixement d'aquest gegant, d'aquesta radiació que supera el permès, hem de tenir cura d'això. Quins riscos hi ha per la salut si es superen els números o el nivell permès de radiació? Anem a parlar amb una persona que en sap i molt, perquè arrel d'aquesta notícia molts experts i empreses especialitzades en descontaminació electromagnètica han alertat dels riscos dels smartphones, no tant de les trucades, sinó per la radiació que emet el Bluetooth i el Wi-Fi. Joan Carles López, director de l'empresa Gigahertz, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, després d'escoltar tot el que ha passat durant aquestes setmanes amb aquesta companyia de telèfons mòbils, amb aquest gegant de telefonia mòbil, i la prohibició a França de comprar-los, quan vas llegir la notícia, com et vas quedar? T'ho esperaves o no?
Bueno, el que treballem en aquest món, pues, ja no ho esperàvem, això. Que això se va arrastrant de fa molts anys cap aquí. És realment moment que, bueno, per lo que sigui, les empreses s'acomoden, que tot ho fan bé i tal. Hi ha un error i no ho miren. Perquè la qüestió és vendre. Ells creuen que es compleixen les normatives, etc. I, de fet, pues, això és el que ha passat mal aquest famós 12 d'iPhone.
Però abans de sortir al mercat, imagino que qualsevol smartphone, qualsevol telèfon, ha de passar uns controls, no?
Sí, sí. Li diuen a l'índice de radiació SAR, S-A-R, d'acord? Que és una prova que, a veure, això és des de l'any 96... ho fan amb un cos de gelatina, no ho fan amb persones, fan un cos de gelatina, és com si fos una espècie de maniquí, i li fiquen al mòbil durant 6 minuts. Imagina, qui parla 6 minuts avui al mòbil? Molt poca gent, a no ser que s'hagin equivocat o l'estés donant instruccions a algú perquè truqui més tard.
Sí.
O sigui, imagina't. O sigui, en 6 minuts aquest és l'innecessari. Pues no pot superar els 4. Els 4 watts per quilogram de carn, vale? Carn, la massa que tinguem al cos, que és el que se va, diguéssim, que les companyies van dir, o van obligar les companyies a ficar un límit per poder, utilitzar aquests terminals.
Mm-hmm.
Però què passa? Bueno, nosaltres ja anem dient de que des de fa bastants anys hi ha moltes companyies que superen aquest índice SAR. No es parla mai d'aquest tema, perquè ningú vol parlar de radiació, del mòbil, perquè això estem a tabú.
Però estem parlant de salut.
Sí, sí, però bueno, i també és una cosa molt important, de prevenció no es parla mai, que és lo que és on vull arribar a anar. O sigui, si anem a buscar la prevenció, podem utilitzar tot el que estem utilitzant a Sara, però és que aquí campi qui pugui.
Efectivament. L'altre dia escoltava, Joan, que deies que els tumors cerebrals han augmentat considerablement al nord d'Europa.
Sí, sí. O sigui, hi ha una latència de 20 a 25 anys i estan sortint ara. Donem compte que el nord d'Europa va ser els primers països que van... Nokia, Ericsson, van ser els primers, diguéssim, fundadors dels telèfons mòbils a Europa i del món, pràcticament. A partir d'aquí, van ser els primers a utilitzar i aquests tumors van sortint. Però és que, a més, a tot el fruit de la casualitat, aquest últim dia ha sortit un tumor molt rar, tot just al lloc on te fiques el mòbil, al pantaló, a la butxaca.
Sí.
O sigui, és molt rar que surti un tumor en aquesta part, no? I està relacionat amb això. Ara els científics que de veritat volen que això... Bueno, que saben que això té efectes, doncs estan fitent el crit al cel de que aquí ja se tenia que mirar de rebaixar una mica més el que són les radiacions. Donen compte que s'estan donant llistes de companyies que estan superant aquests. Hasta ara per posar un exemple,
Sí.
O sigui, estem parlant de Xiaomi, estem parlant de tots els xinos que tinguem, Oppo, Huawei i tots, aquests han superat, en alguns models han superat l'índice SAR, no que l'hagin superat, sinó que han enganyat, que és més greu.
Yeah.
O sigui, això és a França i a Alemanya. Però estem parlant d'un SAR de 1,70, 1,50. Però és que a l'iPhone 12 estem parlant de 5,70.
És al·lucinant.
És una barbaritat.
Home, el fet de que els francesos hagin dit stop, clar, t'estàs enfrontant aquí a un gegant de la comunicació.
Sí, però és que detrás hi ha una associació molt forta que es diu Alerta Phonegate, que és del doctor Marachi, que des de fa molts anys està analitzant, o sigui, l'associació està analitzant, està pressionant els estaments públics que vigilin tot aquest, diguéssim, aquest campi qui pugui, tothom està venent mòbils com si fossin caramels.
Mm.
I no hi ha... O sigui, a veure... diguéssim que els estats confien que les empreses fan bé el seu treball.
Sí, clar. Ja, ja.
Aquí també les empreses se poden equivocar, que jo crec que aquí ha passat que en els Apple se'ls hi va escapar alguna cosa, i ja dona... però encara ha tardat 3 anys en què surti tot això.
Sí, sí.
Aquí està el problema. O sigui, que no hi ha control, diguéssim.
Escolta'm, tu recomanes, per exemple, per evitar tantes radiacions a l'hora de parlar per telèfon, perquè el que fem és, més que parlar, fem de tot menys parlar per telèfon.
Sí, sí, sí.
Fer
sí.
Servir el mans lliure sempre que es pugui i evitar els auriculars sense cables.
Molt bé, ara ho acabes de dir. Els auriculars en cable, o sigui, tenen cancel·lació de soroll, tenen d'això, el que passa que és cable, el que passa que ara, doncs, donen compte que hi ha una publicitat molt agressiva a internet de venda d'auriculars. Ara quasi tothom porta auriculars inalàmbrics, perquè sí, és una moda,
sí,
d'acord? Però molta gent, i això no es parla, els han deixat al cavall, fa que els fa mal al cap. No els relacionen amb això, però diuen, ostres, des que no l'utilitzo ja no tinc mal de cap.
I recordem que hi ha els de tota la vida, els que són els despertadors, els de sempre, sí, que no cal despertar-se amb el telèfon mòbil, apaga'l.
Exactament. Exactament.
Tauletes al lloc de dormir, televisió, auriculars, que sigui un iPod, que sigui un no sé què, bueno, és que estem rodejats.
No, i després també el wifi és el pitjor sistema de transmissió que hi ha per internet, d'acord? Com és el pitjor, el que fan les companyies per solucionar el problema de falta de cobertura, de que no arriba a l'última habitació, estan ficant antenes dins de casa.
Sí, sí.
I antenes potents.
Sí, sí.
No, la gent té mals de cap, insomni, apatia, agressivitat...
El wifi
i el Bluetooth. No saben com tractar-ho.
I el Bluetooth, Joan.
I el Bluetooth, evidentment, evidentment.
En fi, sort que tenim gent com vosaltres. Tu, Joan Carles López, director de l'empresa Gigahertz, que has estat amb nosaltres per parlar de tot això. Força interessant. Estarem pendents. Et tinc fitxat. Per qualsevol dubte, et truco. Gràcies.
Aquí me teniu pel que desitgeu.
Gràcies, Joan Carles. Una abraçada.
Vinga, una abraçada. Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Según una profecía, llegará un buscador para devolver el callado y acabar con el reinado del señor de Hades.
¿Devolver el callado a quién?
Al rey mono.
Jackie Chan. Jet Li.
Bruce Lee.
El Reino Prohibido. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. Estreno en 13.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat. El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, pues hoy vamos a dedicar este espacio de tiempo con la doctora Torrejón del Centro Médico y de Estética Starbene a hablar de las consecuencias del sobrepeso y de la obesidad. Que a verlas, doctora Torrejón, buenas tardes, a verlas hay las, ¿no?
Muy buenas tardes, las hay y yo te diría que más importantes de lo que uno se espera. Lo que ocurre, el otro día leía un artículo, ¿no?, que hablaba de cómo las cosas a largo plazo no nos afectan, ¿no? Parece que no nos va a llegar nunca. Es como si toda una persona joven dice, oye, cuídate, que cuando llegue la jubilación y te mira como diciendo, pues, ¿qué me está diciendo, chaval, no? Es decir, no vemos esas consecuencias a largo, las vemos conforme más nos aproximamos a esos momentos, pero las consecuencias del sobrepeso y la obesidad pues no son buenas, no son buenas, y yo lo que quiero hacer hoy es simplemente recordarla, no en sentido negativo, en el sentido de que uno diga, jolín, qué agoreros son los médicos, no, sino en el sentido de poner en evidencia una situación de la que uno se puede librar, es decir, siempre con el cariz positivo de decir, eso es lo que me espera, pero yo puedo evitarlo si quiero, ¿no? Entonces, en ese sentido es por lo que quiero recordar, bueno, pues las principales alteraciones que pueden presentar, y de hecho, mira, acabo de ver un señor que le están sobrando 30 kilos, un señor diabético con una diabetes tipo 2, y que yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué ahora decide? Dice, porque ahora estoy viendo goteras, tiene 64 años, dice, y ahora estoy viendo, dice, hace unos años, pues bueno, yo tiraba, una persona que se dedica a la construcción, bueno, dice, pero ahora estoy viendo que empiezo a tener dolor de espalda, que las rodillas me empiezan a molestar, que me han diagnosticado una arritmia, que me están aumentando las pastillas del azúcar. Es decir, que la cosita ya es esas pequeñitas cosas que menospreciábamos o que no le dábamos importancia, van aumentando. Entonces, las principales consecuencias son las enfermedades. Es decir, sobrepeso y obesidad frecuentemente se asocian a lo que se llama síndrome metabólico, que es azúcar, que puede o no estar presente, colesterol, triglicéridos y aumento de la presión arterial. Y en otros casos, que no es tan frecuente, pero se está dando cada vez con más porcentaje que hace unos años, el hígado graso, ¿vale? Entonces, todas estas enfermedades que yo acabo de nombrar se conocen como se llama síndrome metabólico, y todas estas enfermedades son reversibles, es decir, la causa principal ha sido el aumento de peso a lo largo de los años, y si el aumento de peso desaparece, lo normal es que esas enfermedades desaparezcan, y si no desaparecen por completo, como si dijéramos, allí hemos pasado una goma de borrar y no ha pasado nada, la medicación que toma el paciente se disminuye muchísimo. Es decir, algo tomará, pero no tanto como en el momento de tratar el sobrepeso. Y esas son enfermedades, pero luego hay una serie de circunstancias que no valoramos. Es empiezan a tener alteraciones de columna, empiezan a aparecer los procesos de artrosis, empiezan a aparecer las dificultades de movilidad, pues ya sea por dolor en la rodilla, por molestias en los pies, muchas veces aparecen las fascias plantares, uh-huh. El propio sobrepeso te dan pocas ganas de moverte, te vas moviendo cada vez menos, con lo cual cada vez que más menos, es decir, es como que entrásemos en una bola de nieve que se va haciendo cada vez mejor. Pues bien, eso que nos va a conducir a una mala calidad de vida, porque sí o sí, esto ya lo sabemos, pues lo podemos evitar. Está en nuestra mano evitarlo, está poder llegar a esa mayor esperanza de vida encontrándonos de maravilla, pudiendo ser personas con 80, 90 años, con la cabeza en condiciones, que esto también lo tenemos que prever, ¿no? Y también encontrándonos con un físico que, bueno, no, vamos limitados en algunas cosas, pero que todavía nos valemos y somos autónomos. Mm. Y para evitar todo eso hay que evitar el sobrepeso, hay que evitarlo con salud. Perder peso a costa de la salud no debe merecer la pena nunca. Duros a pesetas, Monse, no hay. Precisamente en los momentos en los que vivimos son los momentos donde uno tiene que saber mejor dónde pone el céntimo de euro para que ese céntimo de euro no lo pierda. Fíjate que no te digo ya ni el euro, sino el céntimo de euro. Entonces, pues yo creo que lo que se tienen que buscar son buenos profesionales, que los hay, profesionales solventes, profesionales con la experiencia y las características de dominar el tema en el que se están manejando. Nosotros somos uno de esos profesionales con unos magníficos resultados que todos nuestros pacientes constatan desde la primera semana.
Desde luego. Y si queréis constatarlo por vosotros mismos, que sepáis que hay el teléfono 93-414-3631. Es un teléfono donde podéis llamar, pedir cita y de manera gratuita, sin coste alguno, os va a atender la doctora Torrejón. Le explicáis vuestro problema y seguro que cogidos de la mano de ella vais a llegar a buen puerto. Así lo demuestran muchísimos casos. Doctora Torrejón, un beso grande.
Un beso enorme.
Gracias.
Hasta luego. Adiós.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, protagonistes, opinió.
El Johan seria una de les seves jugadores predilectes. Uau, el Johan estaria encantadíssim. Estaria encantadíssim. De fet, la Susila Cruz, bueno, és una fan incondicional de l'Aitana.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Tiramilles a Cope Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramilles, a Cope Catalunya i Andorra. Diumenge, de 10 a 11 del matí.
És que no sóc com dir-te que
amb tu sóc la dona més feliç del món.
El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
Te quiero un montón.
Que pronto llegue el momento.
Momentos, un programa de confidències.
Me estimo molt. He llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
Momentos, t'escoltem a Cope Catalunya.
Gracias.